Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Estem tancant ja la setmana. Avui és divendres 24 de març del 23. Neus Assín, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Avui, amb quins valors ens llevem? Perquè, de fet, avui podem sortir tranquil·lament de casa i sense massa abrics, eh?
Sí, avui tenim temperatures altes. Estem entre 12 i 13 graus a pràcticament tota la comarca de la Garrotxa, Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau, a Castellfollit de la Roca, a Sant Feliu de Pallerols, també n'hi ha 12 a Mieres, a Girona i a Figueres, 11 a Banyoles, 9 a Anglès, 8 a Vall de Núria, 6 a Ripoll i a Vic i 4 a Das.
Doncs anem a veure quin temps ens espera per aquest divendres i pel cap de setmana que tenim per davant.
Bé, aquest divendres tot igual, sol, algun núvol prim, a la tarda nuvolades al Pirineu, la temperatura un pèl més alta, ambient totalment primaveral, pràcticament cap glaçada de nit, ni tan sols a muntanya al Pirineu, i sembla que a la tarda pot descarregar algun xàfec. Al Pirineu, Ripollès, Cerdanya, ben poca cosa, cota de neu molt alta, 2.200 metres. Al cap de setmana baixa una mica la temperatura i potser diumenge a la tarda hi hagi algun ruixat al Pirineu Oriental i al nord de Girona, cap al nord de l'Empordà. En principi, menys pluja de la que marcàvem ahir. I per tant, doncs, no serà un cap de setmana ni molt menys inestable, però això sí, baixa una mica la temperatura.
La previsió del temps amb en Dani Ramírez a 8:15. Ampliarem detalls. Això és els 5 minuts més. De seguida desenvolupem continguts. Peixos is my dum-dum-dum-dum. Peixos is my dum-dum-dum-dum. Peixos is my dum-dum-dum-dum. Qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Més del 50% de professionals de la salut han hagut de recórrer serveis de salut mental després de la pandèmia.
Són dades que ha explicat la delegada de Metges de Catalunya a les comarques gironines, Teresa Mir, en una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot. Mir afirma que el sistema sanitari català està tocat de mort. Després de la pandèmia, la falta de facultatius ha augmentat arreu del territori, deixant números de personal molt per sota dels necessaris.
El sistema sanitari català, anys enrere, que havia sigut un model d'èxit, avui en dia, ja en els últims anys, la pandèmia encara més, que ho ha fet aflorar, no podem presumir d'aquesta fortalesa, penso jo.
Teresa Mir, en declaracions a aquest programa, les obres del polígon de Llongafollia començaran abans de l'estiu. Els treballs garantiran la integració del sector en el seu entorn natural. Són uns terrenys prop de la carretera C63 a Sant Feliu de Pallerols i ara mateix són propietat de l'Incasol.
3,6 hectàrees aniran destinades a la instal·lació de naus. Les obres podrien acabar la tardor d'aquest any i tindran un cost d'1,8 milions d'euros.
Escoltem l'alcalde del municipi, Artur Colomer.
Beneficis que pot portar, doncs, un polígon industrial, doncs, està molt clar, no? Llocs de treball, a generar, doncs, sinergies, doncs, comercials, industrials, ingressos econòmics i recursos, doncs, que també, doncs, repercutiran directament, doncs, en el nostre poble, que directament, doncs, seran, doncs, beneficiosos, doncs, per amb aquests recursos econòmics, doncs, augmentar o millorar, doncs, els serveis que disposem, doncs, actualment a Sant Feliu.
Comencen les obres d'impermeabilització del pavelló d'esports d'Olot. Les primeres actuacions ja s'estan fent al pavelló 3, on habitualment hi juguen els equips del vòlei.
S'està col·locant un aïllant tèrmic per millorar les deficiències que es van detectar després de veure el deteriorament d'algunes zones. L'Ajuntament d'Olot també està a l'espera d'obtenir finançament dels fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta.
El regidor d'esports d'Olot és Aniol Sellabona.
Evitarem és que hi hagi aquestes filtracions d'aigua i, a més, doncs, millorarem, aprofitarem per millorar l'aïllament d'aquest pavelló, que també ens ajudarà en matèria d'eficiència energètica, tant a l'estiu quan fa calor com als mesos d'hivern, a que sigui un pavelló que funcioni molt millor del que ho ha estat fent fins ara.
I les sessions de circ social ja estan en marxa a Olot. Enguany hi participen una desena de joves amb realitats ben diverses.
Tots ells es preparen per participar al Festival Professional Giracirc de Collsuspina, que es durà a terme el mes d'agost. En Gerard Puigdemont després ens explicarà per què s'ha endinsat en aquestes sessions.
La Berta Socarrats és participant d'aquest projecte.
Tenia moltes ganes de fer alguna activitat així relacionada amb el circ i això vaig trobar una molt bona oportunitat. Estic aprenent la part tècnica, com fer figures i aprendre coses, però també estic aprenent molt a treballar més amb equip, a fer molts de jocs guais així, que m'agrada molt.
I avui també parlarem d'esports, perquè la Unió Esportiva Olot és notícia. Proper enfrontament importantíssim per als olotins aquest proper cap de setmana, que vindrà marcat també pel patinatge, ja ho sabeu, i per l'hoquei.
Doncs sí, l'Olot haurà de ser més fort que mai per guanyar dissabte segon i tornar-se a acostar a la permanència. Ho diu Albert Blázquez, que reconeix que la derrota contra Lleida va deixar molt tocat el vestidor. El tècnic diu que han aixecat els ànims en les últimes hores i que estan a punt per competir en el difícil camp de l'Atlètic Saguntí. Serà el primer de dos desplaçaments consecutius.
Avui, sobretot, s'ha vist que l'entreno la gent estava ficada. Si et sóc sincer, ahir encara ens va costar. Ahir la gent encara es veia anímicament, doncs, bueno, i aquí està la nostra funció, no? Doncs animar i fer creure, i si anem a segon i guanyem, doncs segurament doncs, tornarem encara una bona setmana per al següent partit.
I avui també hem de parlar de la Romànica Extrem, perquè compta enrere per l'última edició de la Romànica Extrem a la Vall de Bianya.
Una de les curses més emblemàtiques de la comarca diu adéu aquest diumenge amb la presència assegurada de més d'un miler de corredors. 10 anys després de la primera edició, d'una aturada forçosa per culpa de la pandèmia i davant la dificultat de preparar una cursa d'aquestes característiques, l'organització ha decidit aturar-se. La Romànica portarà 5.000 euros a la investigació de les malalties infantils.
Escoltem en David Darnés, un dels membres de l'organització.
A nivell masculí, tenim en Marc Uller, que actualment és el líder de la Copa d'Espanya. Tenim en Diego Arroyo, que també està corregent proves del campionat del món, campionat d'Espanya, vale? I després, a més, doncs, el femení, tenim l'Aina Cusí, tenim a la noia alemany, tenim la Dolors, tenim la Mercedes, també, vull dir, tenim l'Anna Capdevila, vull dir...
Avui poques incidències viàries a la ciutat d'Olot, però n'hi ha una d'especialment important, que aquest matí pot complicar molt la circulació, sobretot als professionals del transport. Connectem amb la policia municipal. Endavant, bon dia.
Bon dia des de la policia. Per avui, en relació a les afectacions viàries, només tindrem un tall de carrer. Serà el carrer Sant Rafael, que ho tallaran de les 9 del matí a les 4 de la tarda. De moment, això és tot per avui. Que tinguin un bon divendres i un bon cap de setmana.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Comencem parlant de salut. Més de la meitat de professionals de la salut han hagut de recórrer serveis de salut mental després de la pandèmia. Són dades que ha explicat la delegada de Metges de Catalunya a les comarques gironines, Teresa Mir.
En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Olot, Mir afirma que el sistema sanitari català està tocat de mort. Després de la pandèmia, la falta de facultatius ha augmentat arreu del territori, deixant números de personal molt per sota dels necessaris.
Ens ho explica en Guillem Guardiola.
Fa poc més de 3 anys esclatava la pandèmia del coronavirus a casa nostra. El primer cas a la Garrotxa es detectava pocs dies després del 13 de març, dia en què es decretava l'estat d'alarma arreu de l'estat espanyol. Una pandèmia que va saturar el sistema sanitari català, nacional i internacional. Però si ens centrem en Catalunya, els diferents hospitals van patir mesos de saturació en totes les àrees a causa dels milers de casos de coronavirus. Un fet que 3 anys després ha demostrat que la salut del sistema sanitari català no és la millor. En una entrevista al programa 5 minuts més, la delegada de Metges de Catalunya a les comarques gironines, Teresa Mir, ha afirmat que anys enrere el sistema sanitari podia presumir de ser una referència internacional i, en canvi, ara no es pot dir el mateix. Mir el qualifica com un sistema tocat de mort.
El sistema sanitari català, anys enrere, que havia sigut un model d'èxit, avui en dia, ja en els últims anys, la pandèmia encara més, que ho ha fet aflorar, no podem presumir d'aquesta fortalesa, penso jo.
La pandèmia del coronavirus va afectar i d'allò més a la salut mental de molts professionals, alguns dels quals ja arrossegaven sobrecàrregues laborals des de temporades anteriors. Segons dades del Sindicat de Metges, més de la meitat dels professionals de la salut han hagut de recórrer a serveis relacionats amb la salut mental, un problema creixent al sector.
Les últimes enquestes que s'han fet des dels col·legis de metges a través de la Fundació Galatea demostren, no?, que més del 50% dels professionals de la salut han hagut de fer ús de serveis sanitaris en salut mental, amb un augment molt important amb l'estrès, angoixes, insomni, alguns professionals, no? Pràcticament el 30% de facultatius, almenys.
I la pregunta, 3 anys després, és clara. Ha millorat el sistema? La delegada de Metges de Catalunya a les comarques gironines assegura que no i explica que el primer que s'ha de fer és cuidar els professionals.
Crec que el més important és intentar cuidar aquests professionals que han patit el que no està escrit, sobretot en aquests últims anys. I s'han de cuidar perquè tots els professionals de la salut, però els facultatius que jo potser conec més i que és un dels problemes molt greus que ara ens vindrà, hi ha una manca molt important. Hi ha una manca i si no volem tenir un sistema de salut sense metges, cal cuidar-los.
El col·lectiu de metges ja es va aturar a principis d'any amb una vaga de 2 dies a Catalunya amb un seguiment de prop del 30% segons el Departament de Salut de la Generalitat. 3 anys després de l'esclat del coronavirus, el sistema sanitari català intenta recuperar el pols, però de moment no se'n surt.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Anem ara cap a Sant Feliu de Pallerols perquè les obres del polígon de Llongafollia començaran abans de l'estiu.
Els treballs garantiran la integració del sector en el seu entorn natural. Són uns terrenys prop de la carretera C63 a Sant Feliu de Pallerols i són propietat de l'Incasol. 3,6 hectàrees aniran destinades a la instal·lació de naus. Les obres podrien acabar la tardor d'aquest any i tindran un cost d'1,8 milions d'euros.
Ens ho explica l'Aniel Puigbert.
Sant Feliu de Pallerols tenia en ment des de fa molts anys apostar per l'activitat econòmica prop de la zona i des de fa mesos que està treballant en la urbanització de l'anomenat Pla de Llongafollia. Es tracten d'uns terrenys públics on s'instal·laran diferents empreses interessades que es podran presentar al període de sol·licituds de terrenys durant la setmana del 10 al 14 d'abril, un període que durarà uns 30 dies just abans d'iniciar les obres d'urbanització. El calendari previst és que comencin a l'estiu i finalitzin a mitjans de tardor, encara pendent de saber l'empresa que les farà. Incasol és l'entitat propietària dels terrenys de prop més de 8 hectàrees, 3 de les quals aniran destinades a l'activitat econòmica. L'alcalde de Sant Feliu de Pallerols, Artur Colomer, destaca la importància de tirar endavant el projecte.
Beneficis que pot portar doncs, un polígon industrial, doncs, està molt clar, no? Llocs de treball, generar doncs, sinergies doncs, comercials, industrials, ingressos econòmics i recursos doncs, que també doncs, repercutiran directament doncs, en el nostre poble, que directament doncs, seran doncs, beneficiosos doncs, amb aquests recursos econòmics doncs, augmentar o millorar doncs, els serveis que disposem doncs, actualment a Sant Feliu.
Una de les preocupacions abans de tirar endavant el polígon de Llongafollia de Sant Feliu de Pallerols era la preservació de l'espai natural. S'ha redactat un projecte que incorporarà treballs de plantació d'arbrat i manteniment. Pel que fa als terrenys, la directora d'Incasol, Maria Cisternes, explica que s'ha reduït l'espai d'activitat industrial per tal de respectar l'entorn natural.
L'àmbit és més gros, la taca de l'Incasol de propietat pública és més grossa, però els terrenys on finalment es pot dur a terme l'activitat econòmica són més petits, precisament per preservar aquests espais ambientals.
El nou polígon industrial de Llongafollia serà una realitat a mitjans de la tardor d'aquest 2023 i les obres tindran un cost de gairebé 2 milions d'euros.
De Sant Feliu de Pallerols marxem cap a Olot perquè comencen les obres d'impermeabilització del pavelló municipal d'esports.
Les primeres actuacions ja s'estan fent al pavelló 3, on habitualment hi juguen els equips de voleibol Olot. S'està col·locant un aïllant tèrmic per millorar les deficiències que es van detectar després de veure el deteriorament d'algunes zones. L'Ajuntament d'Olot també està a l'espera d'obtenir finançament dels fons Next Generation per instal·lar plaques fotovoltaiques a la coberta.
Roger Isern.
El pavelló d'esports Olot es va construir l'any 1989 i actualment l'utilitzen esportistes de diferents disciplines. El pas dels anys ha provocat que algunes zones quedessin malmeses i s'hi detectessin problemes. Un d'ells era la falta d'impermeabilitat de les cobertes dels pavellons. Per això l'Ajuntament d'Olot ja ha començat les obres per millorar l'aïllament del pavelló 3, on actualment hi entrenen i competeixen els equips del voleibol Olot. Les obres consistiran en col·locar un aïllant tèrmic que, a banda d'evitar possibles filtracions, ajudaran a mantenir una bona temperatura a l'interior dels edificis. El regidor d'Esports d'Olot és Daniel Sellabona.
Evitarem és que hi hagi aquestes filtracions d'aigua i a més doncs millorarem, aprofitarem per millorar l'aïllament d'aquest pavelló, que també ens ajudarà en matèria d'eficiència energètica, tant a l'estiu quan fa calor com als mesos d'hivern, a que sigui un pavelló que funcioni molt millor del que ho ha estat fent fins ara.
A banda de la impermeabilització de la coberta del pavelló d'esports, l'Ajuntament d'Olot també vol tirar endavant el projecte de la millora energètica. Es volen posar 222 plaques fotovoltaiques a les cobertes del pavelló 1 i 3, però des del consistori estan pendents de saber la resposta dels fons Next Generation. L'Ajuntament opta a una subvenció de gairebé 1 milió d'euros.
Aquesta convocatòria encara no està resolta i per tant seguim esperant, desitjant que sigui favorable per poder no només quedar-nos amb l'actuació del pavelló 3, sinó que també puguem actuar i millorar la coberta del pavelló 1 i finalment puguem aprofitar aquestes cobertes, que són molt bones per poder generar energia neta i que també doncs ens ajudaria a reduir els consums dels equipaments, que sense por equivocar-me són els equipaments municipals que tenen un consum més elevat.
Les obres al pavelló d'Esports d'Olot tindran un cost de 72.000 euros i estan previstes que s'acabin durant el mes d'abril.
I no deixem encara les infraestructures lligades al món de l'esport, perquè Vallter tanca temporada abans del previst. La falta de llevantades durant la tardor ha acabat escurçant una temporada que a causa del temps ja es preveia fluixa, Jordi Altesa.
La pujada de les temperatures ha posat punt i final a la que ja estava sent una fluixa temporada de neu a Vallter. L'estació de muntanya de la Vall de Camprodon acaba la temporada després d'uns últims 10 dies en els quals ha calgut fer mans i mànigues per obrir part del domini esquiable. Aquestes temperatures altes se sumen a una temporada on les reserves de neu han estat justes. Enric Serra és el director de Vallter.
Que no vam tenir de les llevantades del mes de novembre, que són les que fan la base, aquestes no les vam tenir. Com recordaràs, nosaltres vam arrencar la temporada només amb neu produïda a les pistes de debutants, perquè quasi bé no havíem tingut nevades naturals. I ara és el que hem trobat a faltar, no? Quan han pujat molt les temperatures, que és lògic per l'època també, poder no que no pugin tant com ara, no? Però clar, ens hem anat menjant i no teníem res per menjar. Ha arribat un moment que ja no quedava res, no?
Tot i el tancament de l'esquí, a Vallter es mantenen oberts els serveis de restauració i el punt d'atenció al client.
I mentrestant, a Vall de Núria, com està la situació, Judit Lachon?
La situació entre Vallter i Vall de Núria és ben diferent. Mentre un ha hagut de donar per finalitzada la temporada, l'altre encara manté 7 de les 11 pistes obertes i continua amb el domini esquiable obert per a tots els usuaris que vulguin aprofitar per baixar les últimes pistes abans del tancament, previst per després de Setmana Santa. L'objectiu a Vall de Núria és continuar apostant pel producte relacionat amb la neu fins passat el període festiu, encara que serà amb un horari reduït, de 9 del matí a 3 de la tarda. Ruth Bové és la responsable de comunicació de Vall de Núria.
Vall de Núria és aquesta aposta 365 dies a l'any i nosaltres doncs, també, a part de l'esquí a Vall de Núria, doncs, es poden fer altres activitats i esperem que aquesta Setmana Santa es barrejaran els dos conceptes, una mica de l'hivern i una mica ja doncs, a l'entrada d'aquesta primavera.
La Setmana Santa es presenta peculiar a Vall de Núria, on conviuran els visitants que encara volen aprofitar la temporada d'hivern i els que accediran a l'estació a la cerca d'altres propostes relacionades amb l'etapa primaveral.
Setmana Santa, a nivell d'ocupació, doncs la veritat és que ja en tenim. Sí que sempre el client ara és molt a última hora i és això, no? Molta gent doncs, començarà a gaudir doncs, d'aquestes excursions, no? Al voltant del santuari. També jo sempre dic això, en funció de les condicions aquestes meteorològiques, perquè igual neva i sempre cal mirar tot com està, la muntanya. Després, alguns anys hem conviscut, no?, amb el producte hivern i potser, doncs, de vegades amb les barques ja en el llac. Bueno, això, no?, les exposicions a Vall de Núria, el parc lúdic, per tant, que ventall d'activitats en tindrem i segur que la gent que vingui a Vall de Núria podrà gaudir, doncs, d'aquesta Setmana Santa.
Sobretot entre setmanes s'ha notat una davallada en la presència d'esquiadors, però els que tenen el forfet de temporada encara volen aprofitar la neu que queda, per molt que el seu estat ja no sigui massa òptim. Tot i això, Vall de Núria, en ser un equipament 365, compta amb molts altres productes per gaudir de l'estació. 5
minuts més! Obrim ara la carpeta electoral. Toni Arimany torna a presentar-se a les municipals de la Vall d'en Bas.
Ho fa sota les sigles de Junts i en el seu programa parla de cuidar la vall promocionant habitatges socials, la cultura i creant llocs de treball. L'acte de presentació s'ha celebrat aquest dijous a Can Trona i ha comptat amb la presència de l'exconseller Jaume Giró.
L'ha seguit en Pere Ubach.
Toni Arimany repeteix i es presenta a les eleccions municipals de la Vall d'en Bas. Ja ho havia anunciat a través de les seves xarxes socials i ho ha formalitzat amb un acte aquest dijous al Centre Cultural Can Trona. En el seu programa parla d'unificar tots els pobles de la vall amb una via blava, de crear una borsa d'habitatge i d'impulsar projectes per crear llocs de treball i fugir del concepte de vall dormitori.
El jovent pugui viure a la vall, que tingui feina a la vall, que se senti còmode visquent a la vall, no com ara, doncs, que cada dia tenim menys llocs de treball i està marxant gent de la vall a treballar fora i venen a viure a la vall. No volem ser una vall dormitori, volem ser una vall que on puguem viure i puguem treballar.
Arimany té una empresa dedicada a manteniments de jardineria i de conservació de carreteres. Assegura que la seva candidatura està molt conscienciada amb la preservació del medi ambient. El cap de llista de Junts afirma que s'han voltat amb gent de la vall i carregats d'il·lusió i explica que amb aquest equip cobreixen totes les necessitats del poble.
Hem format un equip també que, esclar, aquí doncs, en temes de medi ambient, en temes d'arquitectes, en temes socials, en temes d'ensenyament, en temes de dret, vull dir, un equip molt compensat, més que tots els pobles, que també hi ha gent de tots els pobles, però hem volgut compensar molt tots els temes que ens preocupen a dintre la vall.
L'acte de presentació l'ha tancat Jaume Giró. L'exconseller s'ha mostrat preocupat per la situació econòmica del país i ha afirmat que l'únic candidat vàlid a la Vall d'en Bas és algú amb la trajectòria d'Arimany.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura, ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
I ara anem al circ. Les sessions de circ social d'Olot ja estan en marxa. Enguany hi participen una desena de joves amb realitats ben diverses.
Tots ells es preparen per formar part del Festival Professional Giracirc de Collsospina, que es durà a terme el mes d'agost. En Gerard Puigdemont s'ha endinsat en una d'aquestes sessions.
Des de ja fa alguns dimecres, la desena de joves participants del projecte de circ social que promou l'associació Giracirc i l'associació d'Experta Espurnes està preparant l'espectacle que presentaran el 20 d'agost al Festival Professional Giracirc de Collsospina. Enguany la majoria dels participants repeteixen de l'edició anterior i una d'elles és la Berta, de 14 anys.
Tenia moltes ganes de fer alguna activitat així relacionada amb el circ i això vaig trobar una molt bona oportunitat. Estic aprenent la part tècnica, com fer figures i aprendre coses, però també estic aprenent molt a treballar més amb equip, a fer molts jocs guais així, que m'agrada molt.
La Berta és de Ridaura, però una de les gràcies d'aquest projecte és que hi tenen cabuda tota mena de joves i tota mena de realitats, com per exemple nois i noies migrats i joves provinents de serveis d'infància. Ho explica Xavier Vinués, el responsable del projecte de circ social.
Amb tot aquest batibull de pluralitat, doncs dona un aspecte molt normalitzador i molt inclusor que tots aquests joves doncs, bueno, puguin aprofitar de les diferències per construir doncs, bueno, objectius comuns, no? Doncs, bueno, aquest jo crec que és el principal objectiu seria aquest, el treballar a través del circ la inclusió, treballar doncs, certs aspectes més normalitzadors. No?
També veus com diferents maneres, bueno, que són molt diferents però a vegades són molt iguals i que venim de diferents realitats però en realitats tots som força iguals.
Aquesta setmana els joves van fer activitats de clown, interpretació i des de ja fa dies treballen també amb figures aèries a través d'aros i teles, iniciant-se d'aquesta manera en l'acrobàcia.
Bé, no deixem encara el món de l'espectacle. Perquè surti com surti presenta un nou espectacle. L'estrena de la temporada es farà aquest cap de setmana al Centre Sociocultural de Sant Joan les Fonts, l'antic cinema del municipi.
Un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel...
I què hi presentaran, Neus?
Doncs un espectacle de playback carregat d'humor. Surti com surti està format per un grup de jubilats que busquen divertir-se i divertir. Aquesta serà la seva setena temporada actuant davant de centenars de persones.
El grup Surti com surti presenta un nou espectacle a Sant Joan les Fonts. Aquesta serà la setena temporada que el grup de playback de Sant Joan viatja per la comarca i també en altres punts de la demarcació de Girona. Actuen sobretot en residències i festes de barri. L'estrena de la nova temporada serà dissabte 25 i diumenge 26 al Centre Sociocultural del Poble. Ho explica el membre del grup, Albert Plana.
Començarà a les 5 de la tarda. Penseu que el diumenge dia 26 es canvia l'hora. Però també començarem a les 5 de la tarda, hora nova, per no aliança. Si la gent ve amb l'ànim de passar-s'ho bé, s'ho passarà bé. Ara, si la gent ve a buscar que si com un aixeca el braç en l'aire l'altre encara el té baix, doncs trobarà molt de fallos. Per això ens diguem el Surti com surti.
Surti com surti va néixer l'any 2015 amb una primera actuació al casal d'avis de la gent gran. El grup esperava fer només una actuació a l'any, però Plana explica que el primer bolo va ser un èxit i, per tant, van haver de repetir.
vam fer la primera estrena, ara un 27 d'abril de l'any 2015. Allà al centre cívic, ara se'n diu, amb un ploure que feia, però allò va quedar ple com un ou. I vam sortir allà, acollonits, però no hi va ser un èxit total. I a partir d'aquí, els pobles i casals i això pel voltant de allà, podeu venir a fer-ho, podeu venir a fer-ho, podeu venir a fer-ho, i encara des d'ara.
Des de llavors, Sortir com Sortir no ha parat, pràcticament de reproduir clàssics i emocionar els espectadors. El grup el formen 17 persones que tenen com a objectiu final divertir-se i fer-ho passar bé. Per assistir a l'estrena cal reservar les entrades trucant al número de telèfon que està publicat a les seves xarxes socials.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.
Esports, l'Olot haurà de ser més fort que mai per guanyar dissabte segon i tornar-se a acostar a la permanència.
Ho diu Albert Blázquez, que reconeix que la derrota contra Lleida va deixar molt tocat el vestidor. El tècnic diu que han aixecat els ànims en les últimes hores i que estan a punt per competir al difícil camp de l'Atlètic Saguntí. Serà el primer de dos desplaçaments consecutius.
Informa David Planella.
La Unió Esportiva Olot va haver de remar molt per acostar-se a la costa i quan tenia la sorra a tocar es va tornar a ofegar. Ara torna a ser lluny de la salvació, és a 5 punts del play-out i a 6 de la permanència, i afronta un partit molt complicat al camp de l'Atlètic Saguntí. L'entrenador Albert Blázquez reconeix que no ha estat una setmana fàcil, perdre el duel directe contra el Lleida els va fer molt de mal, però assegura que estan preparats per intentar tornar a començar una bona ratxa.
Avui sobretot s'ha vist que l'entreno la gent estava ficada, si et són sincer, ahir encara ens va costar, ahir la gent encara es veia anímicament, doncs, bueno, i aquí està la nostra funció, no? Doncs animar i fer creure, i si anem a segon i guanyem, doncs segurament, doncs, tornarem encara una bona setmana per al següent partit.
L'Olot jugarà contra un Atlètic Saguntí que fins fa poc era un rival directíssim, però que últimament ha tret el cap i ara ja té 7 punts més que els olotins. El conjunt valencià només ha perdut un dels darrers 7 partits que ha jugat i, segons Albert Blázquez, és un dels rivals més complicats de la Lliga.
Físicament diria que és el rival més fort de la Lliga, d'estatura, de físic, de xoc, de duel, potser és el rival més fort. Per tant, aquí a ficar-se a mano de treball, a ser forts, i no pots anar allà a tenir la pilota, a ficar passes per dins, perquè són especialistes en aquest camp, són especialistes en que tu fallis i ells fer-te penalitzar el teu error, i nosaltres, doncs, hem de fer això. O sigui, han mirat vídeos seus del que ells fan bé per fer-ho nosaltres, no?
El de dissabte serà el primer de dos desplaçaments consecutius. El següent serà el camp del Deportiu Aragón. I el que per qualsevol altre equip seria una mala notícia, per l'Olot pot ser tot el contrari. Si mirem els números, l'equip ha guanyat més partits a fora, 3, que no pas a casa, 2.
Potser l'estar fora et fa estar més a la guait, més a la defensiva, i el no rebre et dona després l'oportunitat de guanyar. I aquí a casa, doncs, potser vols generar més, vols que agradi més, i potser no, és que potser no hem de fer això. Saps? El dia de Manresa, parlo per mi, que penso que ens va fer més mal que bé, perquè tothom va sortir d'aquí, ostres, ja ha canviat, ja som uns altres, i potser ens ha fet més mal que bé, perquè ens ha fet creure una cosa que no érem.
L'Atlètic Saguntí Olot obrirà la jornada de segona federació aquest dissabte a 6:15 de la tarda. Serà l'únic partit del dia, i Blázquez reconeix que jugar abans que la resta els podria beneficiar. Tenen la possibilitat de posar pressió als rivals.
Potser sí que si guanyem nosaltres, doncs aquests que ara estan així, diuen, tu, hem de guanyar, que aquests tornaran a estar a dos. Saps? Bueno, sí, potser sí que en quant a el que deies, potser sí que ens va millor jugar dissabte per això, però no per nosaltres ficar-nos més o menys pressió en funció de... No, nosaltres mirem per nosaltres i ja està.
El partit es jugarà al nou camp de Morvedre, un escenari petit i de gespa artificial, difícil de jugar, però on no és impossible guanyar. Aquest any ja ho han aconseguit el Terrassa, el Formentera i l'Hèrcules. Per jugar-hi, l'Olot recupera Marc Castells, que serà titular, i també Josep Cerdà, que en principi entrarà a la convocatòria, però perd Eric Callís, que va veure la cinquena targeta groga contra el Lleida. Aymar ocuparà el seu lloc.
I a segona catalana, com estan les coses, Aniol?
Aquest cap de setmana comença la segona fase de segona catalana. Els desgarrotxins, Besalú i Sant Jaume Olot B, no han fet la seva millor temporada i, per tant, se l'hauran de jugar per mantenir-se a la categoria. El Filalotí, en la fase regular, va quedar en cinquena posició, després d'aconseguir 28 punts. Qui no ha estat a l'altura del que demanava la categoria, sigui per la qüestió que sigui, és el Besalú,
El conjunt verd i blanc ha aconseguit 19 punts i ha quedat en desena posició. Ara el destí els ha tornat a unir. El Besalú va interposar un recurs a la Federació Catalana de Futbol contra la marca de l'AM per la inició indeguda en una sèrie de partits. Des de la federació els hi han denegat i és per això que Besalú i Sant Jaume de Llierca es tornen a trobar al subgrup de permanència 1.3. Aquest dissabte jugaran els dos garrotxins, per una banda el Besalú contra el Farners a les 4 de la tarda i a 6:15 malgrat Sant Jaume Olot B. 6 partits i 18 punts en joc per saber qui serà el desafortunat que baixa a tercera catalana.
I compte enrere per l'última edició de la Romànica Extrem de la Vall de Bianya.
Una de les curses més emblemàtiques de la comarca diu adeu aquest diumenge amb la presència assegurada de més d'un miler de corredors. 10 anys després de la primera edició, una aturada forçosa per culpa de la pandèmia i davant la dificultat de preparar una cursa d'aquestes característiques, l'organització ha decidit aturar-se. La Romànica portarà 5.000 euros a la investigació de les malalties infantils.
La Romànica Extrem de la Vall de Bianya s'acomiadarà aquest diumenge per la porta gran. Després de 10 edicions, l'organització ha decidit que aquest any serà l'últim d'una de les curses de muntanya més emblemàtiques de la comarca. La prova plegarà més d'un miler de persones, la majoria vingudes de fora de les comarques gironines. La gran part de participants correran la mitja marató i gairebé una vintena hauran corregut totes les edicions. Un dels organitzadors, David Darné, destaca que la cursa comptarà amb corredors reconeguts com Anna Capdevila o Marc Oller.
A nivell masculí tenim en Marc Oller, que actualment és el líder de la Copa d'Espanya. Tenim en Diego Arroyo, que també està corregent proves del campionat del món, campionat d'Espanya. ¿Vale? I després, a més, doncs, el femení, tenim a l'Aina Cusí, tenim a la noia alemany, tenim a la Dolors, tenim la Mercedes, també. Vull dir, tenim l'Anna Capdevila, vull dir...
En tots els casos, la sortida i arribada de la Romànica Extrem serà a la zona esportiva de l'Hostal Nou de Bianya. La marató d'uns 42 quilòmetres sortirà a les 8 del matí i la mitja marató de 21 ho farà una hora més tard, a les 9. La mini marató sortirà a 9:45. Darné assegura que el recorregut sorprendrà.
Després d'aquest any, siguent l'última, doncs fem tota la zona. Hem intentat fer un recorregut, no és... el cap recorregut que hagin fet, hem tornat a buscar un recorregut nou, ¿vale? Per tant, desena edició, recorregut totalment nou. En la marató arribem a creuar o descobrir 5-6 esglésies i a la mitja també en passem per 4. Per tant, tot aquest nom del Romànic Extrem ho continuem mantinguent.
La Romànica Extrem destinarà 5.000 euros a MUA Solidaris, una associació que treballa per a la investigació de les malalties infantils amb l'Hospital Sant Joan de Déu.
Saps que una de cada 10 persones al món té diabetis? A Opticalia Olot prevenim la diabetis detectant els indicis de retinopatia diabètica mitjançant l'última tecnologia en el seu diagnòstic i en el de qualsevol malaltia ocular. També et podràs beneficiar del nostre servei de telemedicina. Demana hora, cada minut compta. Ens trobaràs a la plaça Clarà. Tingues el control de la teva visió gràcies a Opticalia.